Començar setmana el dilluns amb feinejant amb la filosofia amb el Pere Martí és tot un revulsiu per les nostres neurones. Pere, bon dia.
Bon dia.
Posa'ns a prova.
Bé, a veure, com que a l'acabar el darrer programa em va renyar perquè havia estat un programa no molt encoratjador.
I molt intens.
Avui mirarem de compensar i abordarem un tema, en principi, més positiu, l'utopia. Tot i que sabem sempre com comencem el programa, però no sabem mai realment com acabarem.
Cap on ens duràs.
O anirem a parar, no?
I tant, i tant.
Per començar, com fèiem altres vegades, una mica d'història per situar-nos sobre això de l'utopia, que tot ens sona, però està bé saber quin és el seu origen. De fet, podríem dir que l'utopia és un gènere literari, quasi bé, i que és un gènere que s'ha cultivat des de molt antic, quasi podríem dir que des de sempre. Però hi ha un moment fundacional, que és l'obra de Thomas More, que porta aquest nom, Utopia. En allà s'hi descriu una illa amb una societat perfecta, ideal, que, òbviament, era molt diferent de la societat de la seva època. El títol de l'obra dona nom al gènere i, per extensió, esdevindrà un concepte autònom. Etimològicament, utopia significa no lloc, utopos, en grec. És a dir, allò que no està enlloc, una societat, un lloc que no existeix, tret de la ment de l'autor, o, podríem dir fins i tot millor, en el desig de l'autor. Des d'aquest origen, com dèiem, el concepte ha anat evolucionant i ha pres una certa autonomia. Si en el sentit original estricte una utopia era la concepció imaginària d'una societat ideal, en el llenguatge corrent, utopia ha acabat designant un ideal irrealitzable, com un sinònim de somni, il·lusió o quimera. Si mirem enrere, molt enrere, podríem dir que el primer llibre important en el qual algú es planteja dissenyar una societat ideal és La República de Plató. Un llibre que, evidentment, influï segur en tota la resta de propostes utòpiques.
Sempre ens acabem remetent a Grècia.
Home, som fills nets dels grecs. I si ho anem a buscar, em sembla que allà hi trobem pràcticament tot. Però en aquest cas és molt adient, perquè realment La República de Plató és l'intent de dissenyar una societat diferent, i per ell, evidentment, ideal. No com veurem segurament per nosaltres. Però és el Renaixement, i no és estant que sigui en aquesta època, on el gènere floreix ja de forma important, amb la ciutat Thomas More, però també amb la Ciutat del Sol de Campanella o en la nova Atlantis de Bacon. Ara bé, el moment en què hi ha una apoteosi del gènere utopia és en el romanticisme, en l'època dels ideals exaltats. I no només en quant a la producció literària, sinó especialment perquè hi ha una gran quantitat d'intents de portar a la pràctica allò que els autors utopistes exposen en les seves obres. Aquí caldria mencionar a Saint-Simon, el propi Auguste Comte, però en realitat són Fourier, amb els Phalansteries, i Robert Owen, amb les comunitats que anomenà New Harmony, els primers que van intentar fer realitat les idees utòpiques. Com veurem, no molt d'èxit. A la segona meitat del XIX, Etienne Cabet feu una crida a construir una Icària real, i un grup d'expedicionaris, entre els quals n'hi havia uns quants de catalans, se'n van anar cap a Texas a fer aquesta societat ideal. Cal dir, una curiositat, que uns quants seguidors de Cabet s'establiren per viure en comunitat al Poble Nou.
Al Poble Nou?
I d'allà que avui existeixi una avinguda Icària, perquè durant un temps va ser la Icària catalana. Una anècdota que ens retrotrau en aquesta època i que segurament molt poc coneixíem d'entrada. També en aquest moment es publica Walden o la vida dels boscos, de l'escriptor i pensador Henry David Thoreau. una obra en la qual ell explica la seva experiència real de viure en una cabana durant 2 anys, 2 mesos i 2 dies aïllat en un bosc. Encara avui, suposo que ens sonen, els edificis Walden ens retrotrauen a aquestes propostes utòpiques i de crítica social. Com dèiem fa un moment, malgrat les seves excel·lents intencions, moltes d'aquestes propostes utòpiques, tant les més antigues, la República de Plató, com les més modernes, amb la mentalitat actual potser no ens semblarien tan ideals. De fet, ens semblarien absolutament indesitjables o fins i tot criminals, perquè en elles la llibertat no acostuma a ser molt respectada i els que no s'adapten a allò que són les normes, en alguns casos se'ls lapida o se'ls ven com esclaus. També cal deixar constància que tots els intents que hem citat i d'altres que no ens dona temps de comentar no van durar gaire. Molt ràpidament es va mostrar, per motius molt variats, inviables. I, per lligat amb el fenomen de l'utopia, hem de citar, i ara dèiem, comentàvem abans d'entrar en antena, l'aparició d'un fenomen que és paral·lel, però que és com la cara contrària, l'envers d'aquest, que és el de l'utopia negativa o distopia, o distòpia, com diuen que s'ha de dir, en què els autors també fan una crítica de la societat en la que viuen, però no directament, sinó a través d'una projecció cap al futur de les mancances que ells detecten en aquesta societat. I, bueno, si continuem així, anirem a parar allà i on s'incuba això que des d'aquest futur tan indesitjable està aquí, entre nosaltres. Les més conegudes d'aquestes distopies, i ja n'hem parlat moltes vegades, són el 1984 d'Orwell i el món feliç de Huxley, que preveuen un futur bastant negre, una societat condemnada a viure sota el control total per part dels dirigents, ja sigui per la coacció externa, en el cas d'Orwell, ja sigui pel control psicològic interioritzat, en el cas de Huxley. El que ens trobem en el present, i el que és més preocupant, i hem comentat en diverses ocasions, és que aquests senyors la van encertar de ple, però, curiosament, semblen diagnòstics contradictoris, que no pot ser que o un o l'altre. I, malauradament, el nostre present, tots dos tenen raó alhora. D'una banda, un control psicològic interioritzat inconscientment extrem, i d'una altra banda, una coacció externa descarada i descarnada. I tot això alhora.
I aquesta corrent de les distopies viu un boom també ara mateix al sector audiovisual. Hi ha moltíssimes sèries distòpiques amb molts espectadors enganxats.
I això potser hauria de ser motiu de reflexió. Perquè com és que en el gènere, en el segle XX, especialment en el XXI, el gènere utopia pràcticament ha desaparegut i ja només ens queda el de la distopia? Què està passant, no? Hi ha una altra obra distòpica menys coneguda, però crec força interessant, el Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, del 53. Aquí el protagonista és un bomber, però en aquest cas el bomber no apaga foc, sinó que els encén. La seva feina és cremar llibres. Diu, si no hi havia solució, ara tampoc no hi havia problema. El foc era el millor per tot. I aquí el problema se suposa que eren els llibres. Qualsevol que tingués llibres era denunciat, empresonat, i aquests llibres cremats, si convenia, cremant tota la casa. El títol de l'obra, Fahrenheit 451, fa referència a la temperatura en la qual el paper crema. I l'obra, òbviament, vol ser una metàfora de manca de respecte per als llibres i per la cultura en general i on ens pot portar. Aquesta obra té una part, diguem-ne, un argument secundari que no es destaca sovint, però que a mi també em va impactar molt, perquè està escrit l'any 53, i apareix una projecció clarivident de lo que és el mitjà televisiu i el consum del mitjà televisiu, perquè la dona del protagonista, del bomber aquest que va cremant llibres per tota la ciutat, es passa el dia al saló de casa seva, on té tota una paret, que és una pantalla de televisió, i constantment fan programes de teleporqueria. I el seu ideal és tenir les 4 parets totes recobertes de pantalla de televisió per no haver de sortir mai d'aquesta realitat virtual.
A principis del 50.
53. Déu-n'hi-do, com ens
ens quina visió.
Anunciava on estem avui.
Immersos ara, i tant.
I encara hi ha una darrera obra, que aquesta seria, com veurem, comandem el senyor B.F. Skinner, el psicòleg conductista més famós de la segona meitat del 20, època en què el conductisme fou l'escola de psicologia dominant a Occident, i això té moltes conseqüències, però les comentaríem un altre dia. Va escriure una obra titulada Walden 2, que, com el nom indica, venia a ser una alternativa al Walden del segle passat. Era una obra utòpica, aquesta era utòpica, una societat ideal, però és d'aquelles que dèiem, és el millor exemple contemporani d'una utopia en la qual no ens faria molta gràcia de viure, segurament, perquè la tesi del senyor Skinner és que tothom sigui feliç, però per fer-ho, des de petits condicionen totalment la teva conducta perquè acabis desitjant allò que realment pots assolir. I així evitar qualsevol frustració, pèrdua d'energies, dubtes, desorientacions. És a dir, fabulós, ideal, espantós.
Sí, sí, les dues cares de la moneda.
Déu-n'hi-do. Bé, després d'aquest recorregut pel gènere, potser estem una mica ja més vacunats sobre això de les utopies i el món on ens poden arribar a conduir. De tota manera, Oscar Wilde, un senyor que sempre va haver de citar i que va dir moltes coses, no tant com Winston Churchill, sembla, però Déu-n'hi-do, es diu que el progrés és la realització d'utopies. Per tant, o ens conformem a quedar com estem, o si volem progressar, ens caldrà inevitablement l'utopia. Ara bé, acabo de dir progressar. Això del progrés, avui aquest concepte ja no té el mateix karma que en èpoques anteriors. Sembla que li hem vist la tramoia i no ens ha agradat gaire. De tota manera, fa 15 dies, parlàvem de com les bicicletes clavades a terra eren una metàfora del sense sentit modern. Per tant, la societat humana se sosté, com les bicicletes de veritat, només si està permanentment movent-se, evolucionant, és a dir, progressant. Llavors, en què quedem? Progrés, bo, dolent... Podríem fer una petita distinció, o una gran distinció, entre progrés i evolució. Ens hem de moure, hem d'evolucionar, però quan diem progrés implica un matís positiu, una millora. Quan diem evolució significa un canvi, una cosa diferent de l'anterior.
És més neutre, no?
És més neutre. Per tant, el canvi és inevitable. Una societat que no canvia, igual que un individu que no canvia, és que malament arrai. Però no tots els canvis, òbviament, tenen per què ser positius. I nosaltres ja ho sabem, per això que l'hem vist la tramoia amb el progrés. Alguns canvis que durant una època semblaven molt positius, ens hem adonat que tenien conseqüències molt negatives i que millor no s'hagués produït aquest canvi. I encara avui estem intentant revertir-los. Per tant, hi ha un tema clau en tota societat, és que triar bé aquests canvis. I això, d'aquesta tria depèn el present i sobretot el futur d'aquesta societat. Amb la capacitat tecnològica que tenim avui, aquesta tria encara és més transcendent, perquè tant els beneficis com els perjudicis que en podem obtenir cada vegada són més greus i profuns, sobretot si ens equivoquem, no? Hem d'anar molt de compte. Llavors, la pregunta que ens fem o que ens podem fer és inevitable. Quines són avui les nostres utopies? Perquè sembla que no en quedin gaires. O només tenim propostes negatives, és a dir, reactives, que no destrueixin el planeta, que no torturin, persegueixin o exterminin les espècies, també la humana. Hi ha alguna utopia positiva? Aquí em ve a tomb de citar una obra, recent però no tant, del 2017, d'un escriptor holandès, Roger Bregman, que té un títol molt interessant. Utopia per a realistes. Utopia per a realistes. Aquest senyor es va fer bastant famós perquè en aquesta obra proposava una cosa realment xocant, la renda universal bàsica. I molt de temps va anar lligat el seu nom amb aquesta proposta, que és, òbviament, una proposta utòpica, que d'entrada xoca i que és el que diu aquest està sonant. D'aquest llibre, precisament, he tret la cita d'Oscar Wilde, que abans citàvem. Aquesta obra, molt interessant en molts aspectes, comença de manera no molt encoratjadora. Llegiré tres o quatre frases.
Vinga.
Diu, benvinguts a la terra de l'abundància, perquè ell, que viu a Holanda, és holandès, i reconeix que és una terra de l'abundància. La bona vida, el país de Xauxa, on gairebé tothom és ric i té una vida segura i plena de salut, només ens falta una cosa, un motiu per sortir del llit cada matí. Perquè al capdavall, al paradís, les coses ja no poden millorar. Augmentar el nostre poder adquisitiu un punt percentual, reduir un parell de punts les emissions de carboni, trobar un nou telèfon, això és el nostre projecte de futur. Segons Oscar Wilde, quan s'arriba a la terra de l'abundància s'ha de fixar la vista de nou en l'horitzó més llunyà i tornar a hissar les veles per anar-hi. Però aquesta terra de l'abundància està coberta de boira. No veiem res en el futur. Precisament ara que hauríem d'assumir l'ambició històrica d'omplir de significat aquesta nostra vida rica, segura i sana, hem enterrat l'utopia. No tenim cap nou somni per substituir-la perquè no ens podem imaginar un món millor que el que tenim. L'autèntica crisi del nostre temps, de la meva generació, diu, no és que les coses no es vagin bé, ni tan sols que més endavant puguin estar pitjor. No, l'autèntica crisi és que no se'ns acut res millor. És a dir, no tenim al nostre davant res més que repetir, aprofundir en això que ja tenim, que ell ho reconeix, vivim en la terra de l'abundància. Som rics, estem saludables. Sembla que hi ha un dogma modern que ja no ens queda res en què creure. Però això, diu, ens fa ser molt curts de mires i no veure el que hi ha al nostre voltant, que és un mar d'injustícia. I posem alguns exemples així senzills. Com és que hem hagut de treballar cada vegada més i més des de la dècada dels 80, tot i que som més rics que mai? Per què milions de persones encara viuen en la pobresa quan en realitat som prou rics per posar-hi fi avui mateix i per sempre? Per què més del 60% dels ingressos d'una persona depèn del país on va néixer? D'acord, les utopies són un brou de cultiu, però el desacord s'acaben convertint potser en distopies. Hi ha en la història formes horroroses d'utopisme, com l'estalinisme o el nazisme, però per això hem de deixar de somiar en què pot haver-hi molt millor. Parlem d'una d'aquestes qüestions. La primera. Com és que cada cop som més rics i, en canvi, cada cop hem de treballar més? Això no té ni cap ni peus. Diu, al començament de la revolució industrial hi va haver un increment brutal de la jornada laboral, fins i tot de 70 hores setmanals, molt més que no pas la gent més pobra de l'edat mitjana. I tot això just per sobreviure. Però tot això va anar disminuint per molts factors i cada cop la jornada setmanal es va anar reduint fins als anys 80. Fins al punt de que molts economistes ja pronosticaven que el 2030, degut a l'avenç tecnològic i la producció que anava augmentant, el problema seria el lleure, que el màxim que tindríem de jornada laboral seria 15 hores. Però estem quasi al 2030 i això no s'ha complert. Tenim ara aquí discutint les 37 hores i mitja i no de manera, i a França sembla que tiraran enrere, ens volen allargar l'edat de jubilació, o sigui que en lloc de treballar menys, el que sembla que hem de fer és treballar més i que si no la societat s'ensorra. I hem de fer més hores extres, i en lloc del problema del lleure el que tenim és l'estrès i el burnout. És tan utòpic que treballem tots plegats menys i que això no suposi cap perjudici ni individual ni col·lectiu, sinó una millora en la qualitat de vida. És tan utòpic. Tan equivocats estaven aquells economistes, o és que han fet alguna cosa malament, o potser alguna cosa absurda, pensant que no hi ha alternativa o que no s'hi pot fer res, o sempre hi haurà rics i pobres. El passat, diu, ens dona una lliçó molt senzilla, però crucial. Les coses podrien ser diferents. La manera com està organitzat el nostre món no és el resultat d'una evolució axiomàtica. La nostra situació actual podria ser el resultat de revolts de la història que són imprevisibles, alguns trivials, altres crítics. Per tant, en el passat hi podem trobar també una diferent perspectiva sobre el present. També en el passat podem trobar maneres d'estimular la nostra imaginació. Actualment, la idea d'una renda bàsica per tothom, una jornada de 15 hores, és impensable. Com ho eren en el passat, el sufragi de les dones i la igualtat de drets per a totes les races. Potser només cal mirar diferent, pensar diferent.
Mirar diferent, pensar diferent.
El darrer dia parlàvem de... teníem la sospita d'estar en un moment sense ànima. Un moment en què se'ns vol fer empassar, i a fe que s'està aconseguint, que la política és només gestió, però sense utopia. La política, la societat, cada vegada està perdent la seva ànima. A Catalunya això ho hem experimentat a la nostra pell. Quan des de la política se'ns va saber plantejar un projecte il·lusionant, la societat vam respondre, vam comprometre, vam sortir al carrer a guanyar el futur. Ara, amb la normalització i la gestió com a únics objectius, tenim una societat àtona, apàtica, i en la qual, clar, ja només sembla que es pugui mirar el meu interès individual. El senyor Roger Bregman acaba fent èmfasi en que les idees han canviat el món. Potser ens torna a tocar de demanar l'impossible, que al final és l'únic que val la pena.
Aviam, torna-hi.
Que potser ens torna a tocar, com fa algunes dècades, tornar a demanar l'impossible, perquè això és realment l'únic que val la pena.
L'impossible.
L'impossible és allò que diem, mirar i pensar diferent, i les coses que semblaven impossibles resulta que eren les que tenien sentit i les que ens ajuden a viure millor.
Brutal.
Això és l'utopia.
Brutal, com sempre. Pere Martí, mil gràcies. Reflexionarem sobre l'utopia.
A veure.
Bona setmana.
Si tenim aquest encert.
Gràcies. Adéu.